Demà acaba l'alto el foc pactat fa dues setmanes entre els Estats Units i l'Iran. I a hores d'ara no sabem què passarà. Teheran no vol negociar sota amenaces, però Donald Trump segueix fins a l'últim minut fidel al seu estil. Avui ha dit això.
No tenim gaire temps, així que les dues parts arriben allà, perquè ells hi seran, com ja vaig dir que passaria. Suposo que caldrà bombardejar, perquè crec que és l'actitud correcta per anar-hi. Estem preparats. L'exèrcit està ansiós per entrar en acció.
Ho constatem cada dia aquí al NIT. Avui Amnistia Internacional, a més, ja ha posat la perspectiva de tot un any. I el 2025 no ha estat un curs bo pel que fa als drets humans i molts dirigents han recorregut amb certa lleugeresa a la guerra i als crims de guerra. Segons Amnistia, Trump, Netanyahu i Putin són depredadors dels drets humans i situa Pedro Sánchez com a paladí de la resistència. I avui la Unió Europea s'ha decantat més cap a Netanyahu que no pas cap a Sánchez. Ha fracassat la proposta d'Espanya de bloquejar l'acord comercial amb Israel com a represàlia pels atacs a Gaza i al Líban.
Catalunya nit.
El conflicte laboral dels docents es farà notar també el tercer trimestre. El 90% del professorat que ha respost l'enquesta sobre si fer més vagues el tercer trimestre ja ha votat a favor. L'homeopatia té el mateix resultat que un placebo, o sigui, que no cura. Ho conclou un informe de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Fa no gaire estona s'han entregat 20 creus de Sant Jordi a personalitats catalanes i 10 a entitats. A dos dies de la Diada entrevistarem en directe en aquest estudi a la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Entre les qüestions que li posarem damunt la taula, Sixena. Avui el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó no ha admès la querella dels exconsellers catalans contra la jutgessa del cas. L'acusaven de prevaricar. El director general de Cultura del govern aragonès, Pedro Olloqui, ha reclamat el retorn immediat de les pintures murals.
Deben devolver las pinturas murales a Sixena, porque es posible, porque así lo reconocen los tribunales de justicia y porque desde el punto de vista procesal esta aventura ha llegado a su fin. Basta de propuestas surrealistas. Pónganse a trabajar.
Hi ha una pel·lícula que està captivant espectadors i crítica per allà on s'estrena i ho està aconseguint retratant una malaltia, la síndrome de Tourette.
Johnny D!
Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
¿Y ahora qué? ¿Quieres pasar y comer algo, John?
¡Vete a tomar por culo!
Pues encantada de conocerte.
Perdón.
Tommy, este es John. Quiere hablar contigo sobre el puesto vacante.
Voy a explicarte lo que hago.
Me la agarras con la mano. Madre mía.
És incontrolable. Està basada en una història real. La comentarem a partir de les 11 amb tres persones que han vist la pel·lícula i que poden, a més, parlar de la síndrome de Tourette en primera persona.
No creo que el Tourette sea el problema.
Això serà després de la seva música. Avui fa 10 anys va morir Prince. En repassarem música i vida amb Montse Frisac, que publica El alquimista púrpura. Les imatges que hem vist avui de Ribes de Freser ens han deixat tan impactats com si haguessin tingut realment pluja porpra. Estarem atents a la previsió del temps de la Gemma Puig. Són les 10 i 5 minuts i ets a 3Cat Info. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
És bo que la màxima institució d'un país faci l'exercici de reconeixement que les creus de Sant Jordi signifiquen. És intel·ligent tenir referents que posin com a exemple la responsabilitat amb la qual cadascú ha intentat fer la seva feina.
Quin orgull poder dir que he viscut, voltada de gent fantàstica, aquestes dues petites revolucions, la de la literatura infantil i juvenil i la de la ficció televisiva catalana. Poblenou i Nissaga de Poder, els Flanagans i les Carlotes, les comèdies poques soltes, els llibres transgressors, el llenguatge fresc, els nens barroers i embolicaires, els telefilms i les sèries de sang i fetge.
Doncs acabem d'escoltar Manel Gas, que és el pare abat de Montserrat i president de la Fundació Pau Casals, i l'escriptora Maite Carranza, que aquest vespre, fa no gaire estona, han parlat en nom de les 20 personalitats i 10 entitats que han rebut la Creu de Sant Jordi d'aquest any en un acte al MNAC, una llista que completen molts noms, no els podem dir tots, però per posar allò varietat de perfils, des de filòsofes com Victòria Camps, la periodista Júlia Otero, els actors Sílvia Muni i Enric Majó, l'artista i fotògraf Joan Fontcoberta, alguns, per cert, que han anat passant aquesta temporada també pels nostres micròfons, la dissenyadora Roser Mercè, i entitats com la Fundació Ernest Lluch o els Pastorets de Calaf. I allà, acabada d'arribar, podríem dir, hi havia la consellera de Cultura, qui li agraïm que en una agenda tan atapeïda a aquestes hores la tinguem aquí en directe. Sònia Hernández, benvinguda.
Moltes gràcies, i un plaer ser aquí, al contrari. Gràcies per convidar-nos.
Ara ho deia, són 30 tries que s'han de fer cada any. És difícil arribar als noms? Us sobren candidats? Us en falten? Debateu molt? Com funciona això?
La paraula ens en sobren no m'agrada, però sempre, naturalment, hi ha moltíssima gent, afortunadament, en aquest país, que en totes les matèries, en totes les disciplines i a tots els àmbits excel·leixen, i per tant, doncs, home, no us diré que és una tasca fàcil. El que sí diré és que és una tasca doncs, que t'honora moltíssim, i que és una tasca molt bonica de fer. Funciona doncs, que nosaltres rebem candidatures, com sabeu, hi ha gent doncs, que demana la creu doncs per d'altres i en recullen signatures i presenten la candidatura, i d'altres les proposem nosaltres mateixos. Això funciona doncs que des del Departament de Cultura fem arribar una proposta a presidència i acabem debatent, i d'alguna manera doncs també per prestigiar-les i perquè doncs sigui una cosa solemne i una cosa doncs molt merescuda, doncs fem 10 homes, 10 dones i 10 entitats.
Amb aquesta discussió que entenc que teniu a partir de les propostes d'altra gent o vostres mateixos, quins criteris creus que acaben prevalent per dir aquestes persones ho mereixen? I no sé si, per exemple, amb algú podeu dir, home, ens esperem un temps que segur que farà més coses. Quin tipus de debats entreu?
Doncs mira, la primera cosa que és important és que les creus reconeixen una trajectòria, persones amb una trajectòria doncs que de servei al país, de feina pel país, que hagin tingut doncs uns valors compartits, amb aquells valors que compartim tots com a ciutadania, i que doncs hagin honorat a Catalunya. Per tant, per tenir una trajectòria d'entrada, normalment s'ha de tenir una edat. Podríem dir que potser els esportistes tenen una trajectòria, no?, com a esportistes, que potser s'acaba abans, i llavors et pots trobar en casos de gent més jove, però en general la primera cosa important és que han de tenir aquesta trajectòria. No és un reconeixement a un fet concret, a un fet puntual, sinó que es reconeix tot un trajecte de vida, un trajecte de feina, un trajecte d'activitat cívica donada al país amb generositat. La segona cosa que intentem és això, bueno, ho intentem, no? Que fem és que hi hagi paritat, no? I per tant, doncs, hi ha d'haver tant homes com dones. Suposo que no us dic res que us sorprengui, que evidentment hi ha molt més homes que dones sempre, perquè, doncs, històricament a les dones els ha costat més tenir visibilitat, ens ha costat més tenir visibilitat, ens ha costat més tenir llocs rellevants a la societat i per tant, doncs, hem de fer un esforç i, per tant, per això en fem 10 i 10. Això ja es va començar a fer, crec recordar, a l'anterior legislatura i nosaltres ho hem mantingut perquè ens sembla que està bé que hi hagi paritat de gènere. Intentem que hi hagi també doncs tot Catalunya representada, és a dir, no forçosament una persona de cada lloc, de cada indret, però també no us enganyaré que, òbviament, hi ha molta més gent a Barcelona, molta més gent a l'àrea metropolitana, vivim molta més gent en aquest territori, per tant, seria molt fàcil que al final tot acabessin sent senyors de Barcelona. I, per tant, intentem que hi hagi també gent, doncs mirem que hi hagi gent que representi tot el país, que hi ha gent molt important i que fa feina des de tot arreu, des de tots els racons, i per tant aquest és un altre criteri.
És un acte que serveix també de pròleg a la Diada de Sant Jordi. No sé si ara estava pensant si per la consellera d'Economia, suposo que el dia que presenta els pressupostos allò és el seu dia fort, no sé si per la consellera de Cultura això passa per Sant Jordi.
Home, seguint amb les creus, un dels moments que és emocionantíssim i molt, molt bonic de consellera és, i que ho vius amb una emoció molt gran, és tot el que envolta les creus de Sant Jordi, que culmina amb la cerimònia molt solemne que, com tu molt bé has dit, hem volgut fer el MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que té aquesta sala meravellosa i que, a més, ens permet que hi càpiga molt molta gent i, per tant, que la gent pugui venir acompanyada de moltes persones estimades o de, si és una entitat, doncs, d'una nodrida representació de l'entitat i, per tant, no limitar-ho, i fan que també hi hagi molt caliu en l'acte. I també, per suposat, el moment de les trucades que fas, doncs, home, és un moment molt emocionant. La gent, la majoria de persones la reben amb molta sorpresa, amb molta emoció, hi ha gent que es posa a plorar, hi ha gent que no s'ho creu, que et diuen, deu ser un error, molta gent que et diu però jo què he fet? Jo em mereixo... En fi, aquest entorn és molt bonic, com a preludi de Sant Jordi, com deies tu, i indiscutiblement jo crec que Sant Jordi, que ara ja no és el dia de Sant Jordi, sinó ja la setmana de Sant Jordi i fins i tot més enllà, també és un moment meravellós. Jo crec que és un moment preciós per tots els catalans i les catalanes. Em sembla a mi que és un moment del calendari més festejat, més participatiu. Dubto que hi hagi cap català o catalana que no celebri aquest dia, que no compri llibres, que no regali llibres, que no compri o regali roses. I, per tant, sí, és un moment, home, per una consellera de Cultura és un moment preciós. Jo, no sé, és un dels moments que he vist amb més emoció, amb més alegria i més honorada.
Clar. Sempre hi ha el debat aquest si hauria de ser festiu o no, si laborable. Us ho heu arribat a plantejar, això, o no?
No, no, la veritat és que no. No s'ha posat sobre la taula. Sant Jordi és una festa cívica, principalment. És una festa que organitza el sector del llibre, a tot el sector de la cadena del llibre, i nosaltres el que fem com a administracions és sumar-nos a aquesta festa. Des del sector ja fa temps que diuen que és un dia molt més celebrat, molt més participat, on la gent, doncs, viu més la festa si és un dia feiner, i per tant, doncs, ho mantenim com un dia feiner.
No sé si tothom el celebra i l'admira, això. Aquest any vam tenir la punta de l'Eduardo Mendoza, que va fer aquella petició, no sé si realment seriosa o feia broma o no, però dient que li agradaria que fos el dia del llibre i no de Sant Jordi. No sé si n'heu arribat a parlar amb ell o no d'això.
No n'he parlat.
No us ha arribat ni a fer cap comentari, no. Ni res. De moment es mantindrà tal com és, eh?
I tant.
Molt bé. deia que venia del MNAC de fer aquest acte de les Creus de Sant Jordi. El MNAC, malauradament, a les notícies sempre el traiem últimament per aquesta polèmica amb l'Aragó. Avui ha hagut aquesta decisió per part de la justícia aragonesa de no admetre la querella que se'ls hi presentava, demanant que revoquessin la jutge que va dictar que les obres havien de tornar cap a l'Aragó. Podem escoltar el que ha dit avui el responsable de Cultura del govern aragonès.
Deben devolver las pinturas murales a Sigena, porque es posible, porque así lo reconocen los tribunales de justicia y porque desde el punto de vista procesal esta aventura ha llegado a su fin. Basta de propuestas surrealistas. Pónganse a trabajar.
¿Qué respon?
Doncs respon que davant de l'última comunicació que el MNAC ha rebut per part de la jutgessa, vaja, que les parts han rebut, el MNAC està preparant el recurs, hi ha possibilitat de recórrer i, per tant, nosaltres anirem fins al final en aquest recórrer aquesta decisió de la jutgessa. Els advocats del MNAC i en col·laboració amb els advocats del Departament de Cultura doncs estan en aquests dies treballant, analitzant a fons la querella i les possibilitats, no?, d'on podem recórrer i, per tant, doncs, dir que recorrerem i que anirem fins al final.
Per tant, d'entrada és esgotar tots els terminis que es pugui per la via judicial, però potser arribarà un dia que ja no en quedaran més i s'haurà de prendre alguna decisió. Vostè s'atreveix a dir com acabarà tot això?
Jo el que sempre dic és que bellugar aquestes pintures d'allà on estan suposa un risc molt elevat de fer-les malbé. És molt difícil bellugar-les sense que pateixin greus desperfectes. I això és un fet, i ho diuen tots els informes de què nosaltres disposem. Per tant, no es tracta tant de si es pot o no es pot fer. A la vida es poden fer moltes coses, però no les fem perquè suposarien un risc, no?, que no ens val la pena de córrer. Els tècnics diuen que això és així, i tenim molts informes que diuen així. Per tant, jo el que espero és que imperi la raó i que imperi el sentit d'escoltar els tècnics que són els que en saben i són els que estan dient que suposen riscos elevadíssims i que són tan elevats que és molt difícil que això pugui passar sense fer-les malbé.
Amb el Guernica, i molta gent fa comparacions aquests dies també, els tècnics van dir el mateix, que era perillós moure'l, el ministre va ser molt clar també, i sembla que la polèmica ha durat menys. És veritat que no hi ha una sentència, que no hi ha una demanda judicial per entendre'ns, però li hagués agradat que el ministre Urtasun s'hagués pronunciat de la mateixa manera pel que fa als murals de Sixena.
El Guernica és una peça enorme, immensa, que és evident que l'endecari sabia que no li prestarien. No hi ha res més simbòlic que el patrimoni, i per tant, per això es fan aquestes peticions, és un gest simbòlic, però ell sabia que això no passaria, estic seguríssima. Vaja, jo no n'he parlat amb ell, però estic segura. I, per tant, hi ha uns tècnics, aquell quadre és d'un museu, pertany a un museu, és de titularitat de l'Estat i està dipositat en un museu públic, i els tècnics han fet un informe dient que no pot sortir precisament perquè seria molt arriscat i es faria malbé. Com tu dius, nosaltres tenim una sentència. Les pintures de Sixena ningú ha discutit mai sobre la seva titularitat i per tant, el MNAC té molt clar i nosaltres tenim molt clar que són un dipòsit i, per tant, que el seu propietari les pot reclamar. El problema és que, per executar aquesta sentència, incorrem en un risc de fer-les malbé.
A veure com acabarà, perquè la cosa és evident que seguirà i seguirà i que anirà tenint els seus pics de tensió. Tornant a un moment al sector del llibre, aquests dies, i no sé si això posa una mica de boira a la celebració de Sant Jordi, però aquests dies tenim els bibliotecaris de Barcelona i demarcació en protesta per les seves condicions laborals. Quan es pregunta als ciutadans, entre sempre recordo que entre allò els serveis que més valoren hi ha aquest, el de les biblioteques, perquè és posar... fer accessible al món de la cultura a persones independentment sempre dels seus recursos econòmics. Com ho està vivint això, que hi hagi aquestes protestes de bibliotecaris?
Com dius, les biblioteques són els equipaments culturals més ben valorats per la ciutadania. I, per tant, nosaltres des de les administracions el que hem de garantir és que aquest tresor, aquest sistema públic de lectura que tenim al país, continuï funcionant amb excel·lència. Les biblioteques són per molta gent la porta d'entrada a la cultura, la porta d'entrada al coneixement, són espais de refugi, i per tant la nostra obligació és, per suposat, continuar garantint que aquest servei es dona, que aquest servei es dona de la millor manera i amb la millor qualitat. Per tant, jo sempre dic que per nosaltres aquesta és la legislatura dels drets culturals, que vol dir que la cultura és un dret, i quan parlem del paradigma dels drets culturals, del que parlem és de serveis, de donar servei, però posant la ciutadania al centre. Per tant, el que hem de garantir és que la ciutadania té accés a aquests serveis de la millor manera possible.
Quan parlem de cultura, ara deia fer-la accessible, també hi ha la qüestió dels diners. Per promoure la cultura es necessita també uns diners, i no sé si a l'espera de pressupostos, que estem allò en aquest compte enrere fins al juny de moment, si quan tenen la discussió a nivell de govern, si pot fer valer allò del 2%, és a dir, els pressupostos que defensa el seu govern, a l'espera del que faci Esquerra Republicana, tindrien aquest 2% de despesa dedicada a cultura?
Jo vaig comparèixer a la Comissió de Cultura presentant els pressupostos, com sabeu, i vam presentar uns pressupostos que són els més alts de la història per cultura. Estem parlant de 118 milions més de pressupost. És un increment altíssim. Mai hi ha hagut tants diners, mai hi haurà tants diners per cultura, o hi haurà hagut tants diners per cultura. I jo penso que amb això hem d'estar molt satisfets. Si això ho fem sumant política lingüística, estaríem a l'1,7 del pressupost de la Generalitat. Si traiem política lingüística, com evidentment haurem d'anar fent, perquè la política lingüística té ara doncs una conselleria pròpia, i en la legislatura anterior estaven els dos àmbits sota una mateixa, dins d'una mateixa conselleria, estaríem a l'1,5 del pressupost. Si agafem els darrers pressupostos, això vol dir que hem pujat 2 punts. I, per tant, doncs, és un increment molt gran, i, per suposat, el nostre objectiu, el meu objectiu com a consellera, indubtablement, però l'objectiu del govern és assolir el 2% del pressupost.
N'ha parlat ara de política lingüística, que està separada, però també és una pota important de la cultura d'un país. I tenim, per una banda, el català, que sembla una llengua molt vigorosa en alguns aspectes. Les xifres d'audiència que acabem de tenir de ràdio en català, RAC1, Catalunya Ràdio i altres emissores, molta gent escolta ràdio en català. Ara ho veurem per Sant Jordi, la indústria editorial és potent, s'edita molt, internet, déu-n'hi-do, però després hi ha el carrer, que és on la llengua és viva i que en molts entorns està baixant molt l'ús del català. Què es pot fer des del sector cultural perquè això no sigui així?
Doncs mira, jo diria que la llengua és el nervi de la cultura. Si alguna cosa caracteritza la cultura catalana és la llengua. I, per tant, pel Departament de Cultura és importantíssim. Quan jo vaig començar com a consellera de Cultura, quan el president Illa em va proposar, com sabeu, jo estava al govern anterior, de directora general del Patrimoni Cultural, i quan el president Illa em va fer la proposta de ser consellera de Cultura, em va fer l'encàrrec de fer una política de continuïtat amb el que estava fent la consellera Garriga i amb el que estava fent el govern anterior, en tots els aspectes i en tots els sentits, i això és el que estic fent. Estem posant ara mateix més de 100 milions d'euros en tot allò que fa referència al català. Vull dir que les línies de subvencions i tots els ajuts que van destinats a polítiques culturals en general i en tots els àmbits en català representen 101 milions. No compto aquí tots aquells diners que van destinats a ajuts i a polítiques que poden ser en català o en castellà. Per tant, estem fent un esforç importantíssim perquè el català continuï doncs, sent molt important i molt protegit. És evident que tothom sap que la llengua castellana és una llengua d'una potència enorme a nivell mundial i que, per tant, si volem que el català es continuï parlant i totes aquelles persones que vulguem parlar en català o puguem continuar fent, que puguem llegir en català, que vulguem doncs, escriure en català i viure en català, doncs necessitem que això es protegeixi perquè pugui continuar sent.
Se'ns acaba el temps. No sé si ja té clar, i no cal que digui el títol si no vol, quin llibre regalarà o quins llibres regalarà per Sant Jordi. Això ja ho té triat o,
sí,
o és passejant que ho decideix?
En tinc uns quants i en tinc uns quants ja comprats, fins i tot. En tinc uns quants de pensats i segur que en trobaré algun pel camí perquè voltaré molt el dia de Sant Jordi, faré moltes paradetes, moltes llibreries i, per tant, segur que tindré alguna idea sobre la marxa.
Segur que sí. Doncs avui també ha voltat molt. Moltíssimes gràcies per tancar la jornada aquí després de l'entrega de les Creus de Sant Jordi. És la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Amb l'entrevista a la consellera ens hem plantat a 2:45 i ara el que farem és escoltar la mirada del Jordi Amat, que ens la envia cada dimarts, i avui, precisament, la cosa va de bibliotecaris.
Quan es pregunta a la ciutadania quins són els serveis públics que més valoren, molt sovint responem, que les biblioteques. Aquests equipaments que s'han multiplicat al país són, de fet, la millor concreció de la política cultural democràtica des de fa dècades. Han estat i són un pulmó d'il·lustració, gairebé com ho són les escoles. Però avui, les biblioteques de Barcelona han tancat perquè els seus treballadors més mobilitzats, que són sobretot treballadores, han començat una vaga per reclamar una millora de les seves condicions laborals. No és res que no passi en tants sectors, hi ha queixes que són justes, segur, i els funcionaris com ells, inevitablement, contemplen de reull les condicions que tenen altres companys de la funció pública i creuen que les seves haurien de millorar. Bé, però clar, no totes les feines són iguals. Llegia a la web de la Confederació General del Treball, un dels sindicats que ha convocat la vaga, quines són les reivindicacions dels bibliotecaris i parlaven de la càrrega de feina als caps de setmana, o es posava com a exemple el greuge comparatiu que els bibliotecaris tenen perquè no poden fer teletreball. Però és que ser bibliotecari no és fer d'oficinista, és una altra cosa. Un bibliotecari vocacional, que treballa cara al públic, ha de ser al peu del canó realitzant una tasca fonamental de culturització constant, sobretot als barris de famílies on no hi ha llibres i als pisos pocs espais per estudiar. No és només, doncs, una qüestió de condicions laborals. Sense vocació, no poden complir amb la seva funció.
Catalunya Nit.
Doncs parlem ara de la guerra a l'Orient Mitjà i tenim una última hora. Hem estat pendents d'això tot el dia, de fet, des d'ahir, que ja estàvem pendents d'això, i sembla que Donald Trump ha ampliat l'alto al foc a l'Iran. Recordem que expirava demà, de fet hi havia confusió fins i tot perquè ja l'havia allargat 24 hores exactament sobre quan havia d'acabar, i ara sembla que l'estén, no sabem si per unes hores o indefinidament. Per això connectem directament amb Washington. Oriol Serra, corresponsal de Catalunya Ràdio, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Què és el que ens pots explicar de Donald Trump? Perquè sí. Estàvem molt pendents d'aquest apunt, eh?
Sí, sí, molt pendents, i a més des de fa moltes hores que anem donant voltes sobre el mateix, no només nosaltres, els mitjans de comunicació de tot el món, i Donald Trump ha fet el que fa sempre, ja ho podem dir així, que és piular a través de la xarxa Truth Social, ho fa des del mòbil, i en aquest cas ha comunicat el que seria un acord al qual ha arribat amb els mediadors pakistanesos. Trump ha anunciat que l'alto al foc s'extén de manera indefinida, això és important, perquè ara mateix doncs, ja no és allò de 24 hores més, sinó d'una indefinició pel que fa al calendari. Els mediadors pakistanesos li haurien demanat que doni temps als líders iranians per a redactar una proposta unificada. Recordem que hi ha doncs, un nou lideratge a l'Iran per qüestions òbvies, perquè es va matar doncs, el règim que hi havia fins ara, i Trump assegura que els Estats Units, això sí, mantindran el bloqueig militar de l'estret d'Hormuz i dels ports iranians. Molt important, insistim, l'alto al foc és indefinit, per tant, sine die, veurem què passa, veurem si tot plegat arriba a bon port, però si més no, ningú apretarà el botó des del Pentàgon les pròximes hores.
Sí, ja veurem què passa, perquè hi havia alto el foc i els Estats Units igualment van atacar el cap de setmana un vaixell que s'acostava a un port iranià. No sé si hi ha novetats també sobre les possibles converses de pau que s'havien de fer al Pakistan entre representants de Teheran i de Washington amb J.D. Vance, que havia de ser-hi.
Bé, això també jo penso que ara mateix ha quedat estancat, perquè J.D. Vance l'hem tingut desaparegut. Ningú sabia on era el senyor Vance, perquè realment havia d'embarcar en un avió acompanyat dels assessors de la Casa Blanca per participar en aquestes reunions en persona a Islamabad, al Pakistan, aquesta segona tanda de reunions. I aquesta tarda ha transcendit que hi ha hagut una reunió del gabinet de crisi de l'administració Trump a la mateixa Casa Blanca, una reunió en la qual doncs, han estat debatent què han de dir, què han de fer, quines són les properes passes. Evidentment, tot va lligat i aquest anunci d'aquest alto al foc indefinit doncs, ha alterat la situació. De moment, no ens consta que tingui cap intenció de viatjar cap al Pakistan. Evidentment, l'alto al foc ha de servir justament perquè reprenguin aquestes negociacions. Per tant, veurem quan acaba fent aquest viatge. Hem de pensar que potser quan rebin aquesta proposta que dèiem, aquesta proposta unificada per part iraniana a Washington, doncs aleshores serà quan es reprendrà aquest viatge, perquè el que volien evitar a tota costa als Estats Units era arribar a Islamabad i trobar-se amb una taula buida, és a dir, que no hi hagués interlocutor en aquestes negociacions. Per tant, s'obre una petita esperança, podríem dir-ho així, de que aquesta guerra realment doncs, pugui arribar al seu punt i final, però, com dèiem, ara mateix doncs, incertesa, però, si més no, doncs, amb bona predisposició per part de Washington per escoltar quina és aquesta proposta unificada que arribarà des de l'Iran.
Doncs sí, sens dubte és el titular ara mateix, treva indefinida a l'Iran. Entenem que no hi ha d'haver moviments les pròximes hores, però si passa qualsevol cosa ens demanes pas i entraràs al Catalunya Nit. Una abraçada, Oriol.
Fins ara, Manel.
Això sense perdre de vista l'altra pota del conflicte, perquè la situació al Líban no millora. Hezbollah ha dit aquest vespre que ha llançat coets contra Israel per les violacions de l'alto el foc per part de l'exèrcit israelià. I el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha respost que ells encara no han acabat la feina. Unes paraules pronunciades en el dia de la commemoració dels caiguts. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
Amb un ull posat a Islamabad i amb el dit al gallet, frase que va dir literalment Benjamin Netanyahu, Israel ha viscut aquest dimarts un dia de celebracions ben diverses. Al matí, un record als soldats caiguts en què s'ha homenatjat amb especial dolor els últims que han mort al Líban, on el ministre de Defensa, Israel Katz, avisa que els veïns del sud del país pagaran les accions de Hezbollah amb la pèrdua de casa seva. Netanyahu continua preparant el terreny per si la guerra es reprèn.
La campanya encara no ha acabat, però ja hem eliminat una amenaça existencial. Hem retornat tots els nostres captius, hem derrotat severament el nostre enemic i hem fet d'Israel un estat més fort que mai.
Un missatge que ha repetit al vespre quan hi ha hagut festa grossa per la celebració dels 78 anys de la fundació de l'estat d'Israel. Netanyahu, però, ha parlat a través d'un vídeo i ha preferit cedir el protagonisme a un altre líder, Javier Milei. El president argentí ha animat el públic amb aquesta versió del Libre de Nino Bravo i defensant també les accions de l'estat d'Israel.
Doncs la Unió Europea prefereix esperar abans d'enfrontar-se diplomàticament a Israel. La proposta espanyola per suspendre l'acord d'associació amb Tel Aviv no ha assolit unanimitat requerida. En canvi, els ministres d'Exteriors dels 27 han ampliat les sancions contra l'Iran. Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, en les properes hores es donarà llum verda al crèdit comunitari a Kiev. Anem, per tant, fins a Brussel·les. Bruno Forte Amires, bona nit.
Manel, hola, bona nit.
A veure, comencem pel tema d'Israel, què és el que ha passat?
Doncs mira, que la falta de consens entre els països europeus ha impedit trencar...
Doncs sembla que hem perdut la comunicació amb Brussel·les. Bruno Fortea, no sé si et podem recuperar. No, doncs ho intentarem més endavant. Parlem ara seguim, de fet, parlant de la Unió Europea, perquè estudia comprar als Estats Units més combustible per als avions per compensar la falta del que ve de l'Orient Mitjà. Per tant, això a Donald Trump li deu semblar bé. Tot i això, Brussel·les assegura que les cancel·lacions de vols que hi ha hagut fins ara no han estat per falta de carusers, sinó perquè l'encariment del preu fa que alguns trajectes siguin poc rendibles. En aquests casos, les aerolínies han de pagar compensacions als passatgers, segons ha aclarit el comissari europeu de transports, que anima la gent a planificar les vacances sense por.
Us puc assegurar que no hi ha cap lloc més segur, estable i bonic per visitar aquest estiu que no sigui Europa.
L'Associació Espanyola de Companyies Aèries reconeix que la situació és més incerta que mai i hi haurà fluctuació en els preus. Per això demanen que els viatgers comprin els bitllets ara, amb antelació. Malgrat la guerra, hi haurà més oferta de seients que l'any passat. Madrid, Tània Tàpia.
L'oferta creix en part perquè Espanya té previst captar turistes que abans buscaven el sol i platja a zones properes al conflicte, com Egipte o Jordània, que ara no veuen prou segures. Les companyies ofereixen un 5,7% més de places, en el cas del Prat, un 7,6% més, gairebé 46 milions de seients. Ara ve el president de l'Associació Espanyola de Companyies Aèries, Javier Gándara, alerta que els preus poden fluctuar i molt perquè la situació és molt volàtil.
Que ya no es que lo estemos mirando semana a semana, sino es día a día y casi hora a hora la situación.
Per això no s'arrisca a posar xifres sobre com evolucionaran els preus, però recomana comprar ja els bitllets si tenim clar on volem anar.
Pues es difícil de preverlo ahora, porque independientemente lo que está claro es que hay un incremento de costes para las compañías aéreas, lo que no se sabe tanto es qué parte de ese incremento se va a poder cubrir vía margen y cuál vía incremento de precios. Y por eso entonces la recomendación, cuando antes compres el billete mejor...
I envia un missatge de tranquil·litat. Si comprem, podrem viatjar. No s'esperen cancel·lacions per falta de combustible als aeroports espanyols. Espanya depèn menys de l'exterior perquè només importa l'11% del combustible de l'Orient Mitjà i pràcticament tot el querosè que fa servir el refina en plantes espanyoles. A més, ha explicat que endarà les companyies tanquen contractes a llarg termini amb les petrolieres amb preus fixats ja abans de l'esclat de la guerra.
Doncs demà la Comissió Europea té previst presentar un paquet de mesures urgents per abordar la crisi energètica derivada de la guerra a l'Iran. El sector del gran consum adverteix que s'acosta una pujada generalitzada dels preus. El president de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Ignacio González, assegura que les empreses estan reduint els seus marges per fer front a l'augment dels preus de l'energia, però que això no ho podran continuar fent gaire temps.
Les empreses lo que están haciendo es tratando de evitar que los precios se trasladen al consumidor con planes de eficiencia y restringiendo sus márgenes. ¿Esto se va a poder mantener mucho tiempo? No, porque los márgenes no son altos.
I el candidat de Trump a presidir la Reserva Federal assegura que actuarà amb total independència. Kevin Warsh ha comparegut davant la Comissió Bancària del Senat dels Estats Units, on s'ha hagut de defensar de les acusacions de ser un titella de Donald Trump. Escolteu.
O sigui que sou un titella, i un titella fa allò que li diuen que faci.
Crec que això és el que es vol suggerir, és ofensiu.
Però sereu el titella del president?
Senador, en absolut.
Sereu el titella d'algú?
No, m'honora que el president em nomeni pel càrrec i seré un actor independent si em confirmen com a president de la Reserva Federal.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Cinc minuts i seran 3:15. Més de 28.200 catalans estan a favor de continuar fent vaga. És el resultat principal de la consulta que han enviat els sindicats d'educació contraris a l'acord. L'han contestat un terç de tota la plantilla, que és de... Els que han contestat són uns 31.600 mestres i professors, i 9 de cada 10, el 90%, aposten, per tant, per mantenir les mobilitzacions. Maria Costa.
L'enquesta constava de 3 preguntes. Si el docent està disposat a fer més vagues, quants dies de vaga està disposat a fer fins a final de curs i quin és el model d'aturada que cal fer i quin és el més efectiu. En aquest últim punt, però, es demanava, a més, si es volia seguir amb el model de vagues del març, si es volia ampliar el nombre de dies, fer una vaga indefinida per territoris o una vaga indefinida completa. De tots els docents que han contestat l'enquesta, pràcticament el 60% diu que prefereixen fórmules de protesta que intensifiquin el conflicte i que, per tant, siguin mobilitzacions que vagin més enllà de les vagues que es van fer al març de manera territorialitzada. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
El 90% han mostrat la voluntat de més convocatòries de vaga en aquest tercer trimestre i, a més, augmentant doncs, la intensitat de les vagues convocades al mes de març. Jo crec que els resultats, nosaltres, doncs, ara, amb els sindicats, ens hem de posar d'acord, hem de decidir aquest calendari.
Mentrestant, el govern manté que la prioritat és desplegar l'acord i ha aprovat el primer increment de sou que mestres i professors rebran aquest tercer trimestre, previsiblement al maig. És un pagament únic d'uns 800 euros. També ha aprovat la compensació de 50 euros per nit fora de casa a partir del curs que ve.
I atenció, perquè el Ministeri de Sanitat ha certificat que l'homeopatia no és eficaç perquè no hi ha cap evidència científica que curi cap malaltia. Això ho recull un informe publicat avui per l'Agència Espanyola de Medicaments, que revisa estudis dels últims 15 anys amb els estàndards científics més exigents i ho equipara al placebo. Cèlia Forment.
Sí, segons el document, no hi ha evidència que aquests productes serveixin per tractar cap malaltia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha estat molt contundent.
La homeopatia no funciona. Uno, no funciona mejor que un placebo. Muchas de estas sustancias están tan diluidas que es literalmente como disolver un sobre de azúcar en el Mediterráneo. Dos, cuanto mejor se hacen los estudios, menos funciona. A más rigor, menos efecto. Y tres, el riesgo real para la salud es dejar tratamientos que sí funcionan. No es lo que tomas, sino lo que dejas de tomar.
El doctor Josep Vilaplana, president del Col·legi de Metges de Girona, avisa que l'homeopatia pot ser un risc inclús per la salut si s'abandonen els tractaments provats científicament. Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
Hi ha gent que està molt desesperada per la seva malaltia, busca exactament qui sigui que li doni una esperança, i a vegades es deixen tractaments, sobretot estic parlant amb la gent amb malalties oncològiques, no? I deixen aquests tractaments en ares d'altres tractaments que funcionen només per la fe i per l'efecte placebo.
Tot i això, els productes homeopàtics continuaran venent-se en farmàcies, ja que la normativa només exigeix que siguin segurs, no pas que tinguin eficàcia demostrada. A Espanya, aquest mercat supera els 30 milions d'euros anuals i no estan finançats per la Seguretat Social.
El govern govern ha anunciat 50.000 noves places per aprendre català destinades a les persones que accedeixen al procés de regularització d'immigrants. L'executiu ha obert també una nova pàgina web per resoldre dubtes i agilitzar el procés. Oriol Pujadó.
Sí, tot això després d'uns dies marcats per les cues en alguns punts del territori. S'ha reforçat, com deies, l'oferta del Consorci de Normalització Lingüística per redoblar la formació més bàsica de català, amb l'objectiu que la integració, diu el govern, sigui laboral, social, però també lingüística dels nouvinguts. Mònica Martínez Bravo, consellera d'Afers Socials, en declaracions a Catalunya Migdia.
Perquè precisament creiem que és important pel progrés social i econòmic d'aquestes persones que coneguin la llengua, i així ho estem fent des de la incidència amb el govern d'Espanya, passant pel reforç de les places de cursos i passant doncs, per tota la comunicació que fem des del govern per reforçar que el català és una eina de progrés i una part fonamental de l'ascensor social a Catalunya.
Pel que fa a aquesta web informativa, és gencat/regularització2026. Aglutina un conjunt de guies que expliquen tots els passos a seguir per fer el procés de regularització i una llista dels punts d'atenció, les ubicacions i les hores disponibles actualitzades en tot moment. L'objectiu és que els interessats surtin de casa, diu el govern, amb tota la documentació necessària i així que el procés presencial sigui més àgil. També l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un dispositiu per fer front a l'allau de peticions d'informació. S'han obert 4 oficines sense cita prèvia i el servei d'informació telefònic 010 atén els immigrants que vulguin demanar el certificat d'empadronament o l'informe de vulnerabilitat. El consistori ha reforçat els serveis amb 60 noves contractacions. Rosa Gil és tinenta d'alcaldia de Serveis Socials.
En un moment com l'actual, que la gent el que té és el neguit per aconseguir el abans possible la documentació, ens semblava que a banda d'aquesta possibilitat de fer una cita prèvia que existeix, havíem d'habilitar una altra que donés resposta doncs, a aquesta necessitat massiva d'informació. I això ho havíem de fer sense cita prèvia. Això comporta que hi hagi cues. Sí, d'altra manera també n'hi ha, però són virtuals.
A Barcelona es calcula que unes 50.000 persones que hi viuen faran aquests tràmits per regularitzar la seva situació.
Gràcies, Oriol. I el govern espanyol ha aprovat un nou pla d'habitatge amb l'objectiu d'ampliar el parc públic. Té un pressupost de 7.000 milions d'euros i inclou també clàusules perquè en el futur no es pugui especular amb els habitatges protegits. D'entrada, però, el sindicat de llogateres el considera insuficient. Des de Madrid, Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit.
Quines actuacions preveu aquest pla, Cristian, i què hi troba a faltar al sindicat?
El pla preveu ajudes per construir més habitatge protegit i perquè els governs autonòmics en comprin. També bonificacions al lloguer per a col·lectius vulnerables i ajudes a la rehabilitació. A més, els nous habitatges protegits no deixaran mai de ser-ho per evitar-ne l'especulació. Pel sindicat de llogateres, però, la mesura es queda curta. Sentim la ministra Isabel Rodríguez i Enric Aragonès del sindicat.
Lo que no puede ser es que nos aprovechemos del dinero de todos y de los recursos de todos para que ganen unos pocos, porque es una obscenidad lo que hemos visto y es lo que tratamos de evitar con esta cláusula.
No només es tracta que sigui protegit a perpetuïtat, sinó que no estigui en mans d'entitats privades que el que prioritzaran serà el lucre i, per tant, clàusules abusives, preus inflats...
L'Estat finançarà el 60% de les actuacions i els governs autonòmics el 40% restant, però el Partit Popular, la força que governa la majoria de comunitats, ja se'n desmarca. Sentim Núñez Feijo.
Otro plan de vivienda. ¿Cuántas viviendas han prometido? ¿Cuántos anuncios han hecho? ¿Cuánto dinero se han gastado en hacer propaganda de las viviendas que no han construido?
La Moncloa espera reunir les comunitats autònomes el mes de maig per aprovar el repartiment dels fons associats a aquest pla.
I creixen els acomiadaments per ERO a Catalunya. Segons dades de l'Observatori del Treball de la Generalitat, el primer trimestre d'aquest any han perdut la feina en processos col·lectius gairebé 1.900 persones, més d'un 53% respecte a l'any anterior. Roger Santaló.
Entre els últims que s'han presentat, ja aquest abril hi ha el de l'empresa de components de l'automòbil Ficosa per la baixada de producció de la companyia. Afecta el 20% de la plantilla de la seva fàbrica de Viladecavalls, al Vallès Occidental. 170 treballadors dels 800 que hi ha a la planta. Una part dels afectats podrien acollir-se a un pla de jubilació i a baixes incentivades. Nestlé també ha anunciat avui un ERO a tot Espanya per reduir costos, que afectarà les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. La multinacional suïssa acomiadarà 300 dels 4.000 treballadors que té a tot l'Estat. Els sindicats diuen que els perjudiquen els acomiadaments globals que vol fer la companyia. Pablo Esteban és el secretari general de Comissions Obreres a Nestlé Espanya.
Entenem que és una decisió unilateral. En comparativa amb altres països europeus estem molt més afectats. Hem de recordar que a Espanya ja hem patit reducció de plantilla. I també hem de recalcar i ficar sobre la taula que Nestlé presenta el 2025 un rècord de facturació.
Mentrestant, el grup Mediapro, la plantilla rebutja l'acomiadament col·lectiu que afecta 237 treballadors. Denuncien que la nova direcció impulsa un ERO injustificat i poc transparent, segons assenyalen en un comunicat.
Onze minuts i seran les 11. Salvador Illa manté la confiança al seu cap de gabinet, Eduard Ribas, encausat per un cas de malversació quan era alcalde d'Esparreguera. Un jutjat de Martorell investiga si va participar d'alguna manera en el suposat desviament de fons municipals a una fundació per pagar despeses personals dels seus directius. Àlex Giral Robert.
Sí, en concret a la Fundació Fil, que dona feina a persones amb discapacitat. Els Mossos van confiscar el mòbil a Ribas al gener i encara no li han tornat. La causa és secreta i no se sap si el jutge li imputa algun delicte. En tot, però, el president i el govern en conjunt han tancat files amb la mà dreta d'Illa. Asseguren que és un assumpte que no els preocupa. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
Màxima col·laboració per aclarir tots els fets en aquesta investigació i el propi president ja ha ratificat la seva confiança respecte al seu cap de gabinet.
I no ha donat cap pista ni de quan van saber que l'investigaven ni de què faran si el procediment contra Ribas va avançant.
I l'oposició, Àlex, què n'ha dit?
Doncs bàsicament esperen que Illa surti a aclarir els fets. Salvador Vergés, de Junts.
El que volem pensar és que davant d'uns fets que poden ser molt greus, el president de la Generalitat doncs, sortirà a donar les explicacions corresponents.
Mentre que David Cid, dels Comuns, ha anat una mica més enllà.
Si hi hagués hipotèticament una implicació directa doncs, de les seves funcions, com va ser alcalde d'Esparreguera, doncs, evidentment hauria de dimitir.
Esquerra, per la seva banda, diu que respecta la presumpció d'innocència i el PP, en canvi, ha acusat Illa d'ajuntar-se amb males companyies.
L'Audiència Nacional ha citat dilluns presencialment l'expresident Pujol de 95 anys a la sala de vistes de San Fernando de Henares a Madrid perquè compareguin al judici que se segueix en contra d'ell i els seus fills per la presumpta ocultació de la fortuna familiar. Un fet que l'equip jurídic de l'expresident no s'esperava i que treballa per evitar, ja que argumenten el seu estat de salut és molt fràgil, diuen. Maria Núria Revella, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Pujol Soley està obligat a viatjar a Madrid?
Segons la citació d'avui, sí. De fet, el mateix tribunal el convoca mitja hora abans que comenci la sessió per tal que l'examini un metge forense per determinar si està en condicions o no de declarar. Els seus advocats treballen per evitar aquest tràngol i possibilitar que aquest reconeixement mèdic judicial se li pugui fer a Barcelona. El tribunal ja té des del novembre sobre la taula tres informes mèdics en què es descarta que l'expresident pugui declarar perquè té llacunes mentals i signes de senilitat. El panelista Carles Monguilot, que representa en aquest judici un dels empresaris processats, feia aquesta reflexió en unes declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
Jo no li penso preguntar res. Per què? Perquè no tinc cap seguretat de que el que contesti guardi relació amb el que realment va passar, amb el que realment recorda, perquè l'estat que presenta és el que presenta, no?
Al novembre, la sala va obviar els informes mèdics i va determinar que quan arribés el moment de la declaració de Pujol ho tornaria a debatre.
De moment, per tant, citat per dilluns, que és quan s'entra en un moment clau del judici.
Exacte. Entrarem ja en la fase final en què escoltarem tots els acusats que no s'acullin al dret a no declarar. Segons la defensa de la família Pujol, l'expresident, si finalment es veu obligat a comparèixer, davant del tribunal s'acollirà aquest dret, mentre que el seu fill gran ja ha avançat que declararà. Després de Jordi Pujol Ferrusola estan citats la resta de germans, de més gran a més petit, i a continuació els empresaris processats. No se sap si es podrà fer tot aquest tràmit en els tres dies que ha assenyalat el tribunal per la setmana que ve. Després sabrem quines són les penes definitives que es demanen. De moment oscil·len entre els 8 i els 24 anys de presó i a continuació totes les parts faran els seus informes finals i els processats tindran el dret a la darrera paraula. El judici, que va arrencar el novembre, llavors ja quedarà vist per sentència.
Avui Elisabet II hauria fet 100 anys. Més de 3 anys i mig després de la seva mort, continua sent molt popular entre bona part dels britànics. Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. L'expríncep Andreu va ser detingut unes hores al febrer per suposadament haver filtrat dades confidencials a Epstein quan era enviat especial del Regne Unit per al comerç internacional. Elisabet II va ser força indulgent quan corrien informacions de la dubtosa conducta d'Andreu a la feina. Robert Hessel, professor de Governança i Constitució a la Universitat College de Londres, demanava a Catalunya Ràdio esperar el resultat de les investigacions.
Podria portar-li conseqüències greus, però hem d'esperar el resultat de les investigacions, en particular si se l'imputa per mala conducta en càrrec públic i si se'l declara culpable. Això seria una taca molt, molt greu, sens dubte per a ell, però també entelaria el judici de la reina, que d'altra banda era normalment impecable.
Ara per ara, molts britànics creuen que d'alguna manera l'essència d'Elisabet II segueix present. Sentim la doctora Elizabeth Norton, historiadora real, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
Fins i tot avui, quan sents que la reina ha fet alguna cosa, trigues un moment a dir, oh no, és Camila i no Elisabet II. Ella encara és increïblement visible, encara és molt present a la família reial, i molts dels membres de la reialesa actual són jutjats pel que hauria fet la reina.
Avui l'arquitecte Norman Foster ha presentat la maqueta a Carles III i a Camilla d'un conjunt monumental commemoratiu per a Elisabet II que es farà a St. James Park per 46 milions de lliures.
Catalunya nit.
Deixes en evidència el defensor, perquè ha estat tan elèctric, Joel Roca,
sí,
és un retall sec que no deixa marge la resposta.
És el tot gira, això vol dir que tenim partit en joc ara mateix. Ricard Isidro, bona nit.
Bona nit.
Com és el... anant el Girona, no?
El Girona, ara mateix, mira, puc dir-te males notícies i bones notícies al mateix temps.
Va, doncs.
Males notícies, perquè si mirem el marcador ara mateix de Montilivi, està perdent el Girona per 1-2. La bona notícia és que li acaben d'assenyalar un penal a favor del Girona a Montilivi. Ara mateix, minut 67 de partit, el Girona està perdent, però amb la possibilitat d'aconseguir una igualada que li donaria un puntet. Ara mateix arribarà als 39 punts i s'aproparia una miqueta més a aquesta permanència desitjada.
Tenim la primera oportunitat d'empatar, 22 i mig de la segona meitat. Som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira. Som a Catalunya Ràdio, una àgina cap a la pilota, però ballar sota els pals. El marroquí amb la cama dreta. Gol, 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 gol.
El Girona que acaba d'aconseguir la igualada, aquest 2-2 al minut 67 de partit de la 33a jornada de Lliga. Girona 2, Betis 2. A la segona posició també ha jugat el Barça de bàsquet.
Serà el Barça qui acabi emportant-se el gat a l'aigua, qui sobrevisqui 3 dies més a Europa.
I com li ha anat?
Doncs bé, li ha anat molt bé perquè el Barça ha guanyat aquest partit per 80-72 i això vol dir que es classifica per aquesta final de la repesca, la final del play-in, i viatjarà fins a Mònaco divendres per intentar aconseguir la classificació per els quarts de final de l'Eurolliga masculina de bàsquet.
I afegim una última veu.
For me it's a big dream.
Per
mi és un gran somni.
Sí, és l'entrenador del Barça dient clarament que vol renovar amb el club blaugrana per dos motius.
Pels propers anys. La segona és que vull ser entrenador quan el Camp Nou estigui acabat.
Unes declaracions que ha fet Flick a la prèvia del partit de demà del Barça contra el Celta a l'estadi blaugrana. Ara mateix el Barça arribaria amb 6 punts d'avantatge sobre el Real Madrid, que està guanyant ara mateix a l'Alavés per 2-0, amb marcat Mbappé i Vinícius.
La porta, si vol, pot fer que les obres del Camp Nou vagin molt lentes i tenir Hansi Flick 10-15 anys.
Seria un mètode, seria una
és
tàctica.
És un mètode, la porta, ja ho veurem. Gràcies.
A vosaltres.
M'has robat tot el cor, vinga, sant, tornem-hi. M'has deixat tot pelat, vinga, sant, tornem-hi. I amb litrons un altre cop, vinga, sant, tornem-hi. La flor al cul que ja no val, fins un altre i merci. Ai, tantes ganes que tenies de mi. Ara em diuen que m'he d'animar. Ja no queda...
A veure, tinc aquí dues hipòtesis. Sant Tornem-hi podria ser que demà tornem a tenir un tema, o és a dir, un temps semblant al d'avui, o després ha dit alguna cosa de llamps i trons. Llamps i trons, Sant Tornem-hi, no ho sé. Això ho sap la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel. Una miqueta de tot, eh? Jo havia pensat més en el Sant Tornem-hi, però sí, 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 també llamps i trons.
Ah,
també
doncs,
tornarem a tenir aquest temps que hem tingut avui. Avui hem tornat a tenir ruixats també. Estàs més concentrats, gairebé, podríem dir, entre el Berguedà i el Ripollès, els més intensos, però amb aquesta forta calamarsada que ho ha deixat tot blanc, sobretot a Ribes de Freser. I demà, doncs tornarem a repetir una mica això. Matí estable, amb ambient suau, amb sol, amb alguns núvols més, potser cap a la meitat és, però després de la tarda tornaran a créixer nuvolades. Tornaran a quedar més restringides en aquest sector, Pirineu, Prepirineu. Sí que demà a la tarda hi pot haver algun ruixat cap a la zona dels ports o cap al prelitoral sud, però de forma més aïllada. Per tant, tant, hauran d'estar pendents altre cop a la tarda d'aquests ruixats, que a més, com que fa molta calor, doncs aquestes tempestes creixen amb moltes ganes i acaben, en alguns casos, doncs amb calamarsa o pedra. I també Sant Tornem-hi pel que fa a les temperatures, perquè demà les temperatures màximes tornaran a enfilar-se als valors més alts per sobre d'aquests 30 graus. Fins i tot demà pujaran una miqueta tot, ni una mica més, ni que sigui un parell de graus.
Doncs demà també hi tornarem tu i jo. Fins demà, bona nit.
Bona nit.